els podcasts de Ràdio Estel. Olor de tinta.
Aure Ferran, com estàs?
Hola.
Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
Com han anat aquests dies?
Doncs molt bé, dies de descans, de feina, de llegir, tot una bona combinació.
També remarcaves de feina, Aure?
Sí, els autònoms ho tenim, això, que les vacances és aquella il·lusió que tens allà a l'aire, que algun dia arribarà, algun dia. De moment encara
algun
no.
Dia, una utopia, no?
Exacte.
De vegades. Escolta'm, estaràs amb nosaltres, ara ho estàvem sentint, no?, així com de fons, però aquesta diada de Sant Jordi que la viurem al carrer, a Ràdio Estel, de fet, estaràs amb nosaltres.
Sí, i em ve molt de gust perquè és una de les jornades que s'ha de viure al carrer, i fer ràdio al carrer més és una experiència molt maca. Feia molts anys que no en faig i m'agrada molt poder tornar a fer-ho.
Doncs nosaltres ja us podem avançar que estarem de 10 a 2 la part magazine del matí a Ràdio Estel, i l'Aure, de fet, estarà amb nosaltres de 10 a 2, no, de 10 a 1, i l'Aure estarà a la part final. L'hem deixat pel final amb aquest olor de tinta especial a Sant Jordi. Però avui de què parlarem?
Home, avui parlem una mica de Sant Jordi, ja que tenim a tocar, hi ha gent que es pregunta potser quin llibre regalar o autoregalar-se.
Això m'ha agradat.
Home, és que és bàsic. Per Sant Jordi regalem, però regalem-nos. Aprofitem per anar a tafanejar per les parades que hi ha en els diferents pobles i ciutats i agafem també llibres per nosaltres. Per tant, he pensat que podíem fer 5 propostes de lectura i l'he fet aquesta selecció basant-me en 3 punts en comú que tenen aquests llibres, si et sembla.
Doncs què et sembla si comencem?
Doncs vinga, aquests 3 punts en comú són que són debuts d'escriptores, de dones escriptores, i que són en llengua catalana, autores catalanes. Per tant, són 5 llibres que són molt interessants,
sí,
que m'han agradat per diversos motius i que crec que si els regalem o ens els regalem estarem molt satisfets.
I de fet, Aure, jo crec que estarem molt ben acompanyades perquè tindrem l'oportunitat també, no?, de conversar amb algunes d'aquestes autores.
Exacte, parlarem amb dues d'elles, però si et sembla comencem per la primera proposta.
Vinga, anem amb la primera.
Vinga, es tracta de Distòcia, de la Pilar Codony, que ha publicat l'altre editorial i que va rebre el Premi Documenta 2021. La Pilar Codony és nascuda a Banyoles el 1987, per tant, una autora força
molt jove,
veterinària d'animals de granja, i ha debutat de forma espectacular amb aquesta història que ens relata uns quants dies de la vida de la Goja, que és una dona de 35 anys i que és propietària d'una petita granja. Ella s'ha quedat embarassada i ha de decidir si té aquest fill o no. A partir d'aquí ens trobem amb un relat que és molt íntim, és molt valent, parla de qüestions que a vegades són una mica tabús, com la de l'avortament i la maternitat, i de fet aquest títol, aquest Distòcia,
sí,
fa referència precisament a una complicació en el part, per tant ja ens situa una mica en tot aquest univers. Està ambientada en una granja de vaques i ovelles, per tant molt ben ambientada, perquè la Pilar, com dèiem, és veterinària i ho coneix molt bé, i reflexiona sobre diversos temes a banda d'aquests que et dèiem de la maternitat, sobre el ruralisme, el fet de viure al camp, la convivència entre espècies, i el fet de fins a quin punt la vida al camp d'avui és autèntica o no, perquè a vegades veiem tota aquesta imatge que se'ns fa a Instagram i realment la vida de camp no sempre és aquestes fotos que veiem, sinó que pot ser molt més complicada.
Està molt de moda, era amb les grans pel·lícules del Carràs, de Carles Simón, Tros, també, no? El tema del ruralisme, vull dir, ara està per tot arreu.
I reivindicar i veure que no tot és allò flors i violes, no? I que tot és tan bonic i que a vegades té parts més fosques i més dures i que també és bo que retratin. Aquí en aquest llibre, evidentment, els animals també són protagonistes, però amb un punt de contacte sempre amb la mirada humana i l'animal. Vull dir que és un llibre molt especial, sí, i un molt bon debut.
Vinga, anem amb la segona proposta.
Doncs mira, la segona proposta és Canviar de pell, de l'Aina Gatnau. L'ha publicat La Magrana. L'Aina va néixer a l'Alzina, a la Noguera, el 1986, per tant, seguint també amb una autora molt jove. Actualment ella viu a Barcelona i es dedica a la comunicació digital i a la docència universitària. I en aquesta proposta m'he trobat que he coincidit amb la recomanació, saps que sempre recorrem a dues llibreries,
sí,
perquè ens facin recomanacions, doncs jo m'havia plantejat ja parlar de Canviar de pell i resulta que la llibreria que hem triat avui també hem coincidit. Per tant, si et sembla, escoltem primer ells com ens es presenten aquesta novel·la i després et dic jo. En aquest cas ens desplacem fins la llibreria Ona de Barcelona.
Des de la llibreria Ona Pau Claris us portem la recomanació d'un llibre. Es tracta de la primera novel·la de l'escriptora Aina Gatnau, que es titula Canviar de pell i que recentment ha publicat La Magrana. L'escriptora ens presenta la història de la Mercè, una nena, una noia, una dona, que ha de marxar de casa seva, del poble en el qual ha viscut la infància, per emprendre el camí de l'exili cap a París a través del traspàs de la ratlla. Enrere hi deixa aquesta joventut trencada de manera abrupta i la Cecília amb la seva veu i les seves cartes. Aina Gatnau ens ofereix, ens regala una novel·la feta de fragments íntima, també d'un diari personal, no?, en el qual la protagonista, a través de dues èpoques, va desgranant allò que l'ha fet a viure i l'ha fet a ser qui és, no? És una història que està escrita de manera delicadíssima, molt bella, amb una tradició d'escriptores prou reconeguda al darrere i que et deixa amb un molt bon regust a la boca. Us la recomanem molt, creiem que és una molt bona aposta i que seguríssim gaudireu d'aquesta lectura tan meravellosa. Moltes gràcies.
Doncs la veritat és que la recomanació que fa des de la llibreria Ona la puc subscriure paraula per paraula, perquè és que és una lectura superinteressant, és un debut en el qual dius, mare meva, quant de talent per començar, no? Sobretot en la manera d'escriure, amb la riquesa de vocabulari, amb la senzillesa i alhora complexitat amb què et va plantejant la història a partir d'aquest dietari, no? Perquè és com el dietari personal de la protagonista, la Mercè, i com ens deien, és això, eh? Parteix del punt de vista d'un fet traumàtic que pateix ella quan és jove al poble i decideix marxar i canviar la seva vida, i a partir d'aquí és una mica, ens va narrant com va reconstruint la seva vida, aquest viatge personal, no? Des del poble fins a arribar a París, la capital de la moda, un gran contrast, i també veiem...
Molt contrast, anava a dir, eh?
I a part és una història també sobre empoderament de les dones i on les dones són molt, molt protagonistes.
Doncs aquest canviar de pell, Aina Gatnau, bon dia.
Molt bon dia. Molt bon dia, em sentiu bé?
Et sentim perfectament, i hem sentit perfectament totes aquestes... aquesta valoració, no?, que ens han fet, primer de tot, des de la llibreria Ona de Barcelona, ara també a l'Aure. Aina, quan apareix la història de la Mercè, no?, al teu cap, i per què sents aquesta necessitat d'explicar-la?
Doncs mira, la història sempre diuen que et ve, doncs em va venir a mi quan estava estudiant la segona carrera, a la Biblioteca Avorrida, era estadística, potser no és la meva passió, i sense voler doncs vaig agafar el llapis i vaig començar a escriure un diari, i em va sortir allà la primera escena. Llavors a partir d'allà doncs va anar creixent la història, no me la podia treure del cap. Em punxava, amb frases de la novel·la, em punxava el pensament.
Situes l'inici de la història de la Mercè a la teva terra, Aina, a la Noguera. Has volgut d'alguna manera també reivindicar el teu món rural, les teves arrels?
Doncs sí, als 18 anys vaig anar a viure a Barcelona per motius, bueno, per anar a la universitat, i efectivament vaig veure que potser la meva infantesa no havia sigut una estàndard, i arrel d'haver llegit també llibres rurals vaig pensar, ostres, doncs potser la història sí que realment mereix la pena ser explicada, no? Perquè una mica sembla com que la ruralitat i, bueno, com que tot passi com a la ciutat, i que la ruralitat, bueno, almenys era un pensament que tenia jo, que no tenia com veu, i mira, em vaig animar i endavant l'he fet.
Laura ens explicava que la Mercè, la teva protagonista, és una noia pagesa que pateix un episodi traumàtic que l'empenya a fugir del poble. Ho deixarem aquí, si voleu saber, doncs nosaltres sí. Recomanem que el llegiu. Clar, d'ella ens en parles des de la seva joventut, però també des de la seva bellesa. En el fons, ens parles de dues Mercès que poden ser ben diferents, Aina?
Tal qual. Jo crec que aquí està l'exercici, el repte, i on m'ho he passat més bé, no? Fer una veu iniciàtica entre infantesa i adolescència, totalment la mirada, bueno, innocent, de, bueno, doncs els ulls que comencen a mirar la vida, i al més aviat ja cap al final de la Mercè, quan té 70, 80 anys, tampoc és tan important l'edat, però sí que és una Mercè madura, amb una veu que ja ha vist molt, els seus ulls ja han vist molt, i també com en realitat és com ha lluitat per ser feliç sense perdre aquestes ganes de viure, no? Perquè al final el missatge que transmet la novel·la és que al final les coses lletges de la vida existeixen, no les taparem, però això no vol dir que ens impedeixin de veure les maques, no? I és aquí on la Mercè Gran doncs, dona aquesta segona mirada, que també m'agrada potenciar.
La Mercè, la Cecília, la Carmeta, la Marí, l'Emma, aquesta és clarament una història de dones.
Sí. A veure, els homes també hi són, però és veritat que tenen un paper secundari, doncs sí, és una història de dones, perquè bueno, al final la història potser ens ha silenciat una mica massa, i en realitat és una història que va de tallar, com fa la... No sé si heu vist la portada, és molt bonica, hi ha només una agulla i un fil, que ja el fil travessa línies, ratlles de la mateixa portada, i al final per mi és una novel·la que travessa ratlles. La Mercè té... La Mercè, la Cecília, totes tenen com un paper molt estandarditzat, un rol molt estandarditzat, i és com cada una d'elles surt d'aquestes ratlles. Hi ha traïcions, perquè hi ha gent que no sap sortir de les ratlles de manera elegant, i d'altres que sí, i una mica, doncs, és això.
Clar, ens ho apuntava també Laura, que és una història d'empoderament, no? I clar, una història de superació, de canvi de vida, que no hem de tenir por, no?, a fer aquest pas. Aina, en definitiva, com bé diu el títol, no?, de lluitar per canviar de pell. I sembla que de pell que la podem mudar tantes vegades com ens calgui. I això moltes vegades ens oblidem.
Tal qual, tal qual. Mira, com ja heu dit, jo m'he criat a pagès, i quan tu camines pel camí segur que tothom ha vist, no?, un tros de pell d'una serp, i no sé, jo crec que una mica, doncs, seria això, no?, que a la nostra vida no som serps, no?, ni molt menys, però sí que passem moltes etapes, i quan la pell està preparada, no abans perquè fa mal, ni després perquè si no s'enganxaria, en el moment perfecte la pell surt, no?, i transmutem, i tenim la sort de poder-ho fer.
Amb quina impressió t'agradaria?
Tantes vegades com
vulguem. I tant. Amb quina impressió t'agradaria que es quedés qui llegeixi la teva novel·la?
Doncs m'agradaria que es quedés amb la impressió de que la vida és bonica, i que hi ha ombres i llums, i també la veritat que el llenguatge, com també heu remarcat vosaltres, el llenguatge és buscat, el llenguatge és molt parlat, i em fa molta gràcia perquè ara tot just acabo de tindre els primers feedbacks dels primers lectors i lectores, cosa que, bueno, això és un regal que no m'esperava, i realment ja tinc dos tipus de lectors, no? Un que no llegeix habitualment i se'l llegeix molt bé, i un altre que llegeix habitualment i que veu capes, no? Doncs m'agradaria que el lector es quedés amb el llenguatge, perquè és un llenguatge buscadament parlat, fàcil i bonic, i també, doncs, amb la llum que desprèn la novel·la, perquè és un cant a la vida.
Doncs amb aquest cant a la vida, nosaltres només ens queda preguntar-te, i ja per acabar, Aina, com es presenta aquest primer Sant Jordi com a escriptora?
Doncs mira, molt amb el sintonia en el títol, molt, molt a la pell, eh? Molt, molt de pell de gallina, molt, molt il·lusionada, molt, no sé, una muntanya russa de sentiments, però sobretot molta, molta, molta il·lusió, i res, amb ganes de conèixer els lectors, i us volia agrair aquesta primera entrevista, és la meva primera entrevista a la ràdio.
Ep.
I em fa molta il·lusió.
I segur que en vindran moltes més. I segur que et trobaran signant llibres a algun lloc, oi, Aina?
Tal qual. Mira, a Sant Jordi estaré a Barcelona, estaré a les 11 a Poblenou, a les 4 a Plaça Universitat, i a les 6 estaré a la llibreria La Memòria de Gràcia. O sigui, que estaré una mica cap amunt i cap avall.
Doncs vinga, doncs amb aquest canvi de pell d'Aina Gandà, publicat per La Magrana, moltíssimes gràcies, Aina.
A vosaltres, bon dia.
Doncs encara ens queden més propostes. De fet, anem per la tercera proposta.
Doncs un altre debut superinteressant. En aquest cas és 6 mesos d'hivern, de la Marta Butxaca, publicat per Navona. En aquest cas és un debut com a novel·lista, perquè la Marta Butxaca és una de les millors dramaturgues que tenim al nostre país. Ha escrit també guions, per tant, d'escriure en sap un munt, però sí que aquesta vegada publica la seva primera novel·la. Ella és nascuda el 1979, com dèiem, també guionista de cinema i televisió, i és autora d'èxits teatrals com Losers o Litus, que també va ser portada al cinema. En aquest cas, ella ens planteja la història d'una separació en temps de pandèmia, i és una història també que ens parla de com afrontem la maduresa, no? Quan ens trobem amb un cop inesperat a la vida, doncs com afrontem la maduresa. Ens parla també de la família, de la maternitat, de la sexualitat. Està narrada amb un estil molt directe, i el que fa és retratar això, no? Aquest trencament emocional de la protagonista, que de cop i volta veu com se li desmunta la seva família, com ha de patir aquesta separació, i ha d'intentar reconduir i reconstruir la seva vida després d'aquesta patacada que no s'esperava, no? I que fa que es qüestioni tots aquells plantejaments que ella tenia, no? I també parla moltes qüestions, per exemple, del patriarcat, d'aquella idea preconcebuda que tenim de família. Ella s'arriba a plantejar fins a quin punt té dependència del seu marit, si se'n sortirà sola, per tots aquests inputs que ha anat rebent al llarg de la seva vida. I a partir d'aquí veiem com ella, a poc a poc, de caure al fons del pou, va trobant el seu camí per intentar tornar a ser realment ella mateixa.
Doncs aquesta seria la tercera proposta. Anem ja per la quarta, si et sembla.
La quarta també és un llibre que la veritat és que l'he gaudit moltíssim.
Escolta, i totes d'una mateixa generació, eh?
Pràcticament sí, eh? Estem parlant de finals dels 70, de
80,
dels principis, sí, fins a mitjans dels 80. Per tant, sí que és veritat, una generació de dones amb molt talent que s'han posat d'acord per escriure'ns i regalar-nos grans llibres per aquest Sant Jordi. Per tant, no podem estar més contentes. I en aquest cas, aquesta nova proposta que et volia plantejar és un llibre que que a mi m'ha encantat, que m'ha colpejat molt, que es diu Geosmina, de la Cinta Farnós, publicat també per La Magrana, com el de l'Aina Gatnau. La Cinta, en aquest cas, és nascuda al Perelló, el 1986, per tant, el que deies, ens movem més o menys sempre per les mateixes edats. Ella està formada com a politòloga i ha debutat amb aquesta magnífica novel·la que ens explica la història de la Llúcia, que viu a Irlanda i es veu obligada a tornar a casa per la mort de la seva mare en un accident. I a partir d'aquí se'ns anirà desvetllant, no?, aquesta relació tan particular, difícil, complexa que tenia amb la seva mare i com l'ha anat marcant amb la seva vida i amb la mateixa manera de ser d'ella, no? A partir d'aquí ella torna a casa i des de casa emprèn un viatge que és com un viatge iniciàtic, per entendre'ns, eh? Vull dir que li suposarà una catarsi per redescobrir el perquè de la relació amb la mare, el perquè de la mare actuava com actuava i, sobretot, perquè ella mateixa és com és, no? I adonar-se que a vegades també depèn d'un mateix i de com afrontes una mica la teva vida, doncs dibuixar-te tal com ets.
Cinta Farnós, com ha anat aquest viatge? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs està sent un viatge, sí, també, però de moment fantàstic.
Escolta, quan vas sentir tu l'impuls d'escriure aquesta història?
Doncs ja fa 5 o 6 anys jo sempre parteixo com d'un gran tema, no?, d'alguna cosa que em colpeja o que em fa reflexionar. Jo aprofito el procés d'escriptura com una manera de reflexió i de poder indagar en aquells temes que a mi em fan por o em preocupen o m'interessen, no? I llavors jo volia començar a escriure una novel·la sobre la incapacitat d'estimar i de vincular-se, no? I a partir d'aquí va ser com vaig... doncs dissenyar tota la trama a partir d'aquesta gran idea que també alhora doncs a mi em serveix, no?, com per mantenir un diàleg amb quines possibilitats de vida pot suposar que no et puguis acabar de vincular. I així va ser l'inici de la novel·la.
Una novel·la, Cinta, que es diu Geosmina, que ja és un nom que crida l'atenció.
M'encanta el nom, Aure.
Sí, però no tothom sabem què vol dir. Jo crec que és bo que ens posi la Cinta en antecedents i ens expliqui una mica què és la Geosmina i una mica per què tries aquest títol, perquè la veritat és que és molt maco, molt sonor, et crida molt l'atenció, però clar, hi ha tot un sentit al darrere d'aquesta paraula.
Sí, geosmina són les molècules que generen l'olor a terra mullada, no? Oh. Aquella primera pluja que cau a sobre de la terra seca, aquella olor que tots podem identificar amb tanta facilitat, doncs l'olor en si es diu petricor i el que provoca el petricor és la geosmina, que són aquestes bactèries que la fan.
Vale, Cinta, a partir d'ara, aquesta paraula ja forma part del meu vocabulari personal, eh? Geosmina, m'encanta i m'encanta el sentit que té, brutal. Explica'ns una mica.
Petricor també és meravellosa com a paraula, tot també. I que t'ho sentit així una mica més dur, però geosmina és fantàstica. Doncs mira, jo va ser una inspiració que em va vindre també caminant, a mi m'agradava molt caminar, llavors en un paisatge completament distint del que jo estic acostumada vaig sentir aquest olor i em va transportar automàticament als records de la meva infància, no?, als migdies amb els meus iaios al poble. I clar, l'olfacte és el sentit que més ràpid viatja el cervell, no?, i més ràpid t'evoca els records. I a mi em va evocar en aquell moment allà i vaig pensar aquesta mateixa olor també va ser compartida pels meus iaios, no? I és una olor que és molt transversal i molt universal. A tothom la reconeix i tothom li porta en algun lloc. I llavors vaig pensar on hauria portar els meus iaios, no?, aquesta olor. I em va semblar una manera fantàstica com de poder unir vides, no?, i canviar de punts de vista de personatges i com utilitzar aquests elements així com més universals, no?, que tots tenim en comú i que gairebé són invariables al llarg dels anys, eh? Tampoc no és que sigui un especialista i no et sé dir si la geosmina serà igual ara que d'aquí 100 anys, però és un olor que ja existia, és intergeneracional, i em va agradar molt.
Cinta, un viatge a la infantesa, una mare i una filla amb una relació basada directament, principalment, en aquest silenci, no? Una relació, podem dir, complicada, no?, que marca la manera de ser de la Llúcia, que és la protagonista. Creus que la nostra infantesa, no?, pesa en com som i com actuem?
Clar, és una etapa que és transcendental, no? Quan som, és aquella etapa en què som unes esponges i que en realitat el que hi ha al nostre voltant és tot el que nosaltres veiem al món. Quan som una mica més grans ja ens ho comencem a qüestionar, no?, si això que hem vist durant tota la infància és en realitat habitual o no. Però en aquell primer moment el nostre univers és el que tenim més a prop i la relació i la manera d'estimar i les relacions que tenim al nostre voltant són allò que nosaltres no naturalitzem i normalitzem d'una forma absoluta. I després i és algo que ens influencia al llarg de la vida, no? I que si no fem este procés de reflexió de què és realment nostre i què és realment heretat o no? Què és artificial i què és nostre propi de la nostra forma de ser, doncs si no fem este procés de reflexió ens pot atrapar i ens pot influenciar molt en com vivim. En com vivim i en com tractem a la gent del nostre voltant.
Clar, tu planteges una història on hi ha tot de secrets i renúncies del passat que han anat condicionant la vida de tots els protagonistes i parles també una mica d'aquest desarrelament, aquesta necessitat de fugida que sent la protagonista, no? Potser aquest és el fil conductor, sí. No? Aquesta necessitat d'escapar que al final t'acabes plantejant si escapa del seu passat o en el fons escapa de com és ella ara mateix, no? I que potser no s'acaba d'agradar massa.
Clar, jo és que també un dels grans temes que volia parlar, no, era del desarrelament, i el desarrelament en realitat pot ser no només geogràfic respecte al lloc on vivim o respecte al lloc on vam néixer, sinó també hi ha desarrelament relacional o familiar o més comunitari, no? I també tenim el nostre desarrelament propi, l'intern, i aquest desarrelament és el que fa referència doncs, a quan no hem acabat d'acceptar les renúncies que hem fet o no estem d'acord amb les decisions que hem pres al llarg de la nostra vida i tenim aquesta recança que ens perseguix, no? I que no ens permet viure sencers allà en la vida que tenim i en les decisions que hem pres, sinó que sempre estem anhelant en algun altre lloc, no? El passat o el futur, i és aquesta zona també, és una terra de ningú, no? És un desarrelament que el portem molt endins i que n'hem de ser molt conscients, no?
Quan totalment.
Acabem. I llavors me fascinava aquests tres tipus de desarrelament possible.
Clar, aquesta geosmina, no, Cinta, que també mostres aquesta, com la veritat, encara que pugui ser a vegades dolorosa, no? Aquest viatge interior que ens costa fer-lo, és el que permet a vegades això, no? Reconstruir-nos i tirar endavant, no?
Sí, sobretot acceptar-nos, no? Acceptar una mica, no només a nosaltres mateixes, com som, sinó també una reconciliació amb la història, no? Amb la nostra història personal, amb la nostra història familiar, i és una manera també de reconciliar-nos amb la vida i amb les nostres possibilitats i amb el nostre futur.
Com dèiem, la mort de la mare és el detonant, no?, d'aquest viatge que emprèn la Llúcia. En aquest cas planteges un viatge que és geogràfic, no?, perquè la Llúcia ve d'Irlanda, torna a casa, que aquesta casa, clar, deduïm una mica, i per d'on ets tu, que deu ser les Terres de l'Ebre, però és cert que Llúcia, no, ai, que Cinta, no acabes de dir-nos exactament d'on és la Llúcia, no?
No, però precisament perquè per mi era com bastant important mantenir aquest lloc de, no?, del qual ella fuig i del qual, on ella sempre dona l'esquena i sempre és una... Ella sempre té la idea, no?, de que quan marxi del poble la seva vida començarà, llavors no és un poble com molt més difús, molt més esborrat que la resta de paisatges que acompanyen a la novel·la i que estan molt més definits que el principal.
Doncs, com dèiem, era aquest viatge, geogràfic, però també emocional, no? Que ella permet a la Llúcia doncs, entendre una mica per què és com és, no? Aquesta és la part important, no? Aquest viatge, o sigui, és important els escenaris que planteges, però l'important és realment aquest viatge emocional que ella fa.
Sí. Jo sempre faig el mateix comentari, no? Però és el viatge, un viatge sol al final és un temps buit que tu pots permetre tindre per a pensar en la teva vida, per a deixar vindre records o deixar vindre tot allò que vulgui entrar tu, no? Estem molt acostumades a tindre un ritme accelerat amb el nostre dia a dia, amb molt pocs espais d'escolta personal i de veure què hi ha allà, no? I sovint, si mos permetem que no mos incomodi este buit i este silenci o este espai propi, doncs mos pot portar en un procés intern interessant. I és en realitat, és veritat, la part gruixuda i la part important de la protagonista i del llibre, jo crec que és el viatge, no? El viatge que fa ella, tant geogràfic com emocional, que es veu tota l'evolució de què passa quan te comences a buidar de les teves rutines, no? I agafes tot aquest volum d'informació que t'arriba en els moments en què tu permets que t'arribi.
Uau, aquest viatge que ens proposa la Cinta Farnós amb la seva primera novel·la, Geosmina, publicat per la Magrana. Escolta, Cinta, com portes aquest primer Sant Jordi com a escriptora? Com es presenta?
Doncs amb moltíssima il·lusió i bastant atrafegada, no? Sobretot molt emocionada i molta il·lusió a veure com acaba el cos de cansat també, perquè ja jo crec que signaré migdia a l'Ebre, migdia a Barcelona, l'endemà també tinc una presentació sense dormir, vull dir que aprofitant també aquests moments, no? Perquè després dels dos últims anys jo crec que ho vivim amb una intensitat i amb unes ganes que tothom està esperant.
Cinta Farnós, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que gaudeixis molt, molt d'aquest primer Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies.
Ai, és que tu t'imagines, Aure, clar, el primer Sant Jordi, Déu com impacta, i després el que deia la Cinta, no? Venim d'on venim,
clar,
no? Que portem aquests 2 anys.
Si en tenim ganes nosaltres, com a lectors, de poder-nos acostar, de sortir, que ens respecti el temps aquest dissabte i poder anar a passejar per pobles i ciutats, per les places, a triar llibres, anem creuant
dits.
Mira,
com estic jo?
Creuant dits, molt necessari.
Esperem que s'equivoquin tots els pronòstics que hi ha. Va, últim debut interessant.
Doncs res, el que deia, nosaltres ho gaudirem i els escriptors jo crec que ho gaudiran encara més. Va, l'últim debut interessant és Diguem-ne Amor, de la Marta Vives, publicat per Ara Llibres. En aquest cas és un llibre de no ficció, però que és molt bona literatura. Per tant, és aquesta proposta que us faig de la periodista Marta Vives, nascuda a Reus el 1976. En aquest llibre el que ella ha fet és recollir 12 històries d'amor reals que fugen de la idea de l'amor romàntic que ens han venut les pel·lícules de quan érem criatures, i el que fa és explorar les diferents maneres d'estimar. Per tant, fa literatura a partir de històries reals. Per tant, parlaríem de no ficció, però és que realment és com si estiguessis llegint un relat. Vull dir que és una combinació fantàstica la que aconsegueix.
Molt bé.
Històries d'amor imperfectes, però just per això plenes de bellesa. Per què? Perquè ens hi sentim plenament identificats, perquè realment les històries d'amor són les que ella ens explica. Retrats diversos, quotidians, sempre extraordinaris, com de fet ho són totes les històries d'amor, no? Tots els que vivim una història d'amor sembla extraordinària, la millor, encara que des de fora no ho pugui semblar. Per tant, totes són especials i ella ho sap recollir molt bé. Ens parla de primers amors, de segones oportunitats, d'amistats indestructibles, de desitjos impossibles, per tant, de tot allò que hi ha al voltant de l'amor. Són històries que respiren autenticitat per tot arreu, pel fet d'estar basades en històries reals, i ens mostren, sobretot, que és el més maco, que hi ha mil i una maneres diferents d'estimar.
Uau, mira, Diguem-ne Amor, de la Marta Vives. M'ha agradat. Darrera proposta, per aquest Sant Jordi.
Doncs clar, no ens podem oblidar dels petits de casa.
Sisplau.
Vull dir que sempre per Sant Jordi n'han de caure 1, 2, 3, els que puguem. I per tant, el que hem fet és, com sempre, viatjar cap a una llibreria, en aquest cas la llibreria Abracadabra de Barcelona.
Quin nom més xulo!
Clar, Abracadabra ens fan aquesta proposta.
Hola, amics d'Olor de Tinta. Soc el Dani Balaguer, un dels dos llibreters de l'Abracadabra, juntament amb l'Enric Boluda. Jo us vull recomanar un llibre infantil per primera edat a partir de 2 anyets, per llegir a les més menudes i els més menuts, que és un àlbum il·lustrat fantàstic. Es diu Simo, en català, Simona en castellà. Està escrit i il·lustrat per la Maya Arrazola i també editat per Flamboyant. Crec que és un conte molt, molt delicat i molt bonic d'un petit camaleó que no pot mimetitzar-se amb la resta de colors que l'envolten com fan tots els camaleons. I ell es capfica que no és capaç de fer-ho. Tot plegat ens vol recordar que de vegades no tots som capaços de fer les mateixes coses, que tots tenim habilitats diferents. I, sens dubte, crec que aquesta és una de les grans meravelles de la humanitat, que no hem de dedicar-nos tot a fer el mateix ni a tenir les mateixes habilitats. Crec que serà un àlbum il·lustrat que entrarà a les vostres vides i no en sortirà mai més, com el seu personatge, Simo, aquest camaleó, que és autènticament una meravella. Que tingueu un feliç Sant Jordi! Salut!
Home, feliç Sant Jordi a tothom, Auri
Ferran! Quines ganes de Sant Jordi! I aquí, a Barcelona, a la Superilla, però sobretot fora.
Ara.
Perquè està superbé que parlem de Barcelona i que tots els que vulguem o puguem vinguem. Però escolta, que totes les pobles i ciutats de Catalunya fan les llibreries
fan
la seva
Jordi,
paradeta.
Eh?
Trobarem les roses, trobarem associacions, trobarem un dia preciós. Per tant, escolta'm, estiguem on estiguem, a viure Sant Jordi.
Però tu estaràs amb nosaltres, eh, Aure?
Una estoneta, sí.
Vinga, doncs ja sabeu, viure aquest Sant Jordi amb Ràdio Estel aquest cap de setmana a Rambla Catalunya. Ja us anirem, de fet ja ho heu anat escoltant, eh? Més detalls on serem concretament els. Esperem que la pluja i que el temps ens doni doncs, una treva. Aure, que vagi molt bé. Cuida't moltíssim. Fins dissabte.
Fins dissabte.
Olor de Tinta, un podcast de Ràdio Estel.